Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. D'aquí molt poc, a les 12 de la nit i 24 minuts, s'ha d'enlairar de Cap Canaveral a Florida la missió de la NASA Artemis II, que suposa el retorn de l'Agència Espacial Nord-Americana a l'òrbita de la Lluna 50 anys després de l'últim cop. Tècnics de la NASA han hagut de resoldre un problema d'última hora que posava en perill l'enlairament. La nau, amb 4 tripulants a bord, 3 estadounidens i un canadenc, un cop sortit de l'atmosfera, farà 2 voltes a la Terra per agafar propulsió i començar el viatge de 4 dies fins a arribar a la Lluna. Quan hi arribi, farà la volta per darrere, passant per la cara oculta de la Lluna, per primera vegada a la història en una missió tripulada. Salvador Ribas, director del Parc Astronòmic del Montsegna, ha parlat al Catalunya Nit.
Mentre estiguin fent aquestes voltes inicials a la Terra, doncs es podria, doncs, si alguna cosa no es veiés clar, abans d'impulsar-los en direcció de la Lluna, es podria avortar missió i es podria fer una reentrada controlada doncs, cap a la Terra. Això segurament els permetrà en aquests primers instants que tot el mòdul d'habitabilitat, aquest mòdul Orion que s'estrena ara, que és el mòdul on ells viuen, això s'ha de comprovar perquè, evidentment, doncs, si algun no va bé, compromet la salut dels astronautes.
La nit dels ignorants farà un seguiment especial d'aquest enlairament de la nau Artemis de la missió Artemis 2 en ruta cap a la Lluna. Més notícies, Oriol Pujador.
Expectació també aquesta nit, en aquest cas a Washington, als Estats Units, pel discurs solemne que Donald Trump té previst fer des del despatx oval de la Casa Blanca, un mes després de l'inici de l'ofensiva militar contra l'Iran. S'espera que digui que l'operació Fúria Èpica durarà 2 o 3 setmanes més. El president nord-americà també podria verbalitzar que estudia la sortida dels Estats Units de l'OTAN, tal com ha avançat en 2 entrevistes. La Casa Blanca ha confirmat que es reunirà la setmana que ve amb el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte.
2 naufragis al Mediterrani la matinada passada han acabat amb la vida d'una quarantena de persones. La Guàrdia Costanera Italiana ha localitzat una embarcació a 85 milles de Lampedusa on hi havia 19 morts i 7 supervivents, entre els quals 2 nens petits. Les víctimes haurien mort per hipotèrmia. Al mar Egeu, una llanxa que fugia dels guardacostes turcs s'ha enfonsat i ha deixat un balanç de 19 morts, més un desaparegut i 20 supervivents, tots afganesos segons alguns mitjans. I al Canal de la Mànega, 2 persones han mort en una embarcació precària que ha sortit de França amb 6 persones més.
Les entitats islàmiques i les que treballen contra la intolerància i el racisme demanen fer un front comú per aturar els discursos xenòfobs i racistes arran dels càntics islamòfobs en el partit entre Espanya i Egipte de dimarts. La Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya ha exigit a les autoritats i organismes esportius mesures efectives per evitar i sancionar aquestes conductes. El president de l'associació, Mohamed El Haudoni, ha dit a 3cat.info que el partit s'hauria d'haver aturat per la gravetat d'aquests fets.
No volien que arresta dels musulmans de tot el món tachant o etiquetant Espanya com a país islamòfob o a país racista. Per això esperàvem que l'autoritat esportiva paralitza el partit.
La jutge envia a presó provisional sense fiança el detingut acusat d'agredir sexualment una dona al febrer als jardins Costa i Llobera de Montjuïc, a Barcelona. L'agressió va passar a plena llum del dia quan la dona passejava el seu gos. Suposadament el detingut la va atacar i la va violar. L'home té 25 anys i hauria comès la violació quan estava de permís penitenciari. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre calcula que de tota la neu que s'ha acumulat aquest hivern al Pirineu Occidental, uns 600 hectòmetres cúbics aniran a parar als rius i embassaments catalans. Barcelona, Montse Poblet.
Bona nit. Les nevades d'aquest hivern han generat una acumulació de neu que només a les conques catalanes de l'Ebre va arribar als 1.000 hectòmetres cúbics al febrer i que ara amb el degel ja s'han reduït a uns 800. Maria Luisa Moreno, cap d'Hidrologia de la Che, calcula que l'estiu un 60% de tota aquesta neu ja serà als embassaments.
A finales de julio, cuando acabe todo el proceso, estimamos que ese 60% de los 1.000 estará circulando y en los embalses, y lo que no es el 60% es el 40%, pues algo se habrá sublimado. Con la influencia del sol habrá pasado la atmósfera. Parte habrá pasado al subsuelo. Alguna se ventea. Siempre son estimaciones a grosso modo.
600 hectòmetres, perquè visualitzem la seva importància, és una quantitat pràcticament igual a la que ara hi ha emmagatzemada als pantans de les conques internes, que tenim el 91% de la seva capacitat.
I als esports, el Barça espera que el Camp Nou estigui ple aquest dijous al partit contra el Real Madrid de tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions femenina de futbol. El conjunt de Pere Romeu va guanyar per 2-6 el partit d'anada i si concreta la seva classificació per semifinal s'hi enfrontarà al Bayern de Múnich. L'Arsenal també ha avançat a semifinals.
En bàsquet, derrota del Joventut al primer partit de l'eliminatòria de quarts de final de la Lliga de Campions FIBA de bàsquet. El millor de 3 partits, els verdinegres han cedit a la pista de l'AEK d'Atenes per 87-84, tot i que dominaven de 13 punts al descans.
A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça visita aquest dijous la pista dels Algiris Kaunas, lituà la jornada 35. Els blaugranes venen de 3 triomfs seguits a Europa i un quart suposaria fer una passa gairebé definitiva per garantir-se la repesca.
I el Barça de futbol sala ha comunicat que l'ala Adolfo passarà aquest dijous pel quiròfan per operar-se d'una inestabilitat a l'espatlla dreta. Un cop intervingut se'n coneixerà el temps de baixa.
Fins aquí les notícies.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones.
Sí.
Organitzes una guerra i mates a gent.
Sí.
A tombollons. Ah, no passa res.
No passa res.
Perquè ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Domènec Subirà.
Aquest matí, quan m'he llevat i he sortit al carrer, m'he fixat en tots els llocs per on passava. Les voreres, els contenidors, les pereres, les papereres, vull dir, els carrers, i he pensat en l'última història de nit que he gravat. Aquella nit que vaig acompanyar una treballadora del Servei de Neteja de Barcelona, la Núria Jové. Em deia ella que li molestava molt deixar un contenidor mal alineat o que quan en veia un que feia molta mala olor avisava de seguida els companys que els netegen. Algú podria pensar que en aquestes empreses tan grans com són les de la neteja d'una ciutat com Barcelona, la polèmica sobre la netedat de la ciutat no afecta els treballadors. A ella li sap greu, li agrada la seva feina i s'esforça per fer bons aquells aforismes que potser no podem canviar el món però sí que podem millorar el nostre entorn més immediat o que les petites accions de moltes persones ja poden ser un petit canvi. Pensava això quan he vist un excrement de gos a la vorera, en el mateix punt on l'he vist molts altres dies, a la mateixa hora, que la mateixa persona no deu recollir mai. Després he arribat a la ràdio i he vist les últimes notícies de la missió Artemis 2 cap a l'òrbita lunar, 57 anys després que Neil Armstrong trepitgés la Lluna i digués allò de un petit pas per l'home i un gran pas per la humanitat. I a vosaltres, com us ha anat aquest dimecres? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Judit Perpinyà i Marta Romagosa. I com sempre, avui també, la vostra veu és el primer que volem escoltar.
93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Bona nit. 93-201-7474, si ens truqueu per telèfon, o si ens voleu enviar missatges per WhatsApp, doncs ja sabeu que el número és el 667-220-148, 667-220-148. Anoteu-ho com millor us vagi. I la que inaugura l'antena avui, la que inaugura les trucades, és la Maria Rosa, des del barri de les Corts de Barcelona. Bona nit, Maria Rosa. Sembla que vols parlar d'un tema que avui hi posarem una mica la banya nosaltres també, no?
Domènec, que és un plaer parlar amb tu. T'he de dir una cosa. Acabo d'arribar a casa just quan començàveu. És a dir, que si la Marta no hi és perquè el seu cos s'ha de... l'està cuidant. Dic això, Domènec.
És la continuació, Maria Rosa, del que va començar ahir. La veu va començar a dir adéu ahir a mig programa i aquest matí li ha dit adéu del tot. Però vaja, res greu. La setmana que ve, passat Setmana Santa, no. La torneu a tenir aquí.
És que jo tinc el mateix problema quan... em passa alguna cosa que em quedo afònica. Dit això, Domènec, per què us truco avui? Perquè, mira, jo m'agrada molt el tema de l'espai. I, clar, amb el fet de que avui s'hagi enviat a la Lluna, a mi m'emociona. Per què? Perquè m'agraden els satèl·lits, m'agrada tota aquesta història. Llavors, dit això, aviam si hi ha, com per exemple, el Joan Anton Català, que és la persona que ens pot explicar tota la història, perquè aviam, a la Lluna es pot suposar haver-hi hagut vida, jo crec que no, per tot el tema que m'agrada això. És un gran avenç. Ara bé, quin és el meu dubte? Que com que el que jo he dit sempre... el tio Sam, és a dir, Estats Units, i amb el que hi ha actualment,
sí.
El meu criteri, i tant de bo que m'equivoqui, que d'alguna manera el fet d'arribar a la Lluna és pel fet de poder dominar quelcom, el que no ho sé.
O sigui, això és el teu dubte? O sigui, que una mica vindria a ser, si ho transformem en pregunta, podria ser què passarà si la NASA de Donald Trump arriba a la Lluna, no? Una mica? Què passarà en un moment en què Estats Units... què pot passar, quines conseqüències pot tenir... en un moment en què als Estats Units hi ha un govern, amb les incerteses que tots coneixem, de Donald Trump. Correcte?
Evidentment, Domènec.
Ho dic perquè, mira, el Joan Anton Català, avui no crec que puguem parlar amb ell, però, de fet, teníem pensat fer-ho més endavant, veurem una mica com es desenvolupa tota aquesta missió que... ja ho sabeu, de fet, no va a la Lluna, sinó que la orbitarà, donarà una volta a la Lluna. Aleshores, veurem com es desenvolupa i en algun moment donat, doncs, potser sí que podem parlar amb en Joan Anton Català o amb algun altre expert que ens en parli. Però, mentrestant, aquesta pregunta potser sí que ens la pot resoldre algun altre oient, Maria Rosa, si et sembla.
Estic totalment d'acord. Però saps el que passa? Que a part de que... jo sóc una oient habitual de fa quasi bé 40 anys amb Catalunya Ràdio, el Joan Anton Català el segueixo i he llegit llibres d'ells. És que a mi m'agrada el tema de l'espai. Soc una apassionada de tot el que tingui que veure amb l'astrofísica, l'espai, els planetes. Oi, potser m'estic enrotllant massa i perdoneu-me.
No, escolta'm, no. Sí, ho hem anotat i crec que ho traspues, aquesta passió, aquest amor per l'espai o per tot el que és l'exploració espaial, ja. Doncs em sembla que sí que ha quedat clar.
És el que m'agrada. I per acabar, si m'ho permets,
sí,
avui...
Endavant.
Quan us he trucat, acabava d'arribar a casa perquè hi he estat amb un grup d'amics que precisament hem estat parlant d'això i moltes coses ment d'aquest entorn. És el que m'agrada, a part de que tinc altres aficions, a part de que sóc una persona bastant gran, Domènec.
Clar. El 69, quan l'home va arribar a la Lluna, on eres, Maria Rosa? Tu ho recordes?
Ui, tant que
una pregunta molt breu. Sí que t'agrairé que sigui una resposta breu, perquè sí que ja comencem a tenir alguns altres oients que han trucat, però digues, perquè pot ser interessant avui, això.
Ja. Estava a punt de casar-me, i ens vam quedar mirant la televisió amb la retransmissió.
Que bo, Maria Rosa. Doncs mira, potser això va ser el que va marcar una mica també que després t'aficionessis o que t'interessessis tant per l'espai.
Bueno.
Doncs Maria Rosa, moltes gràcies i queda anotat tot i llancem aquesta pregunta de part de la Maria Rosa. Què pot passar...
Sí.
Quines conseqüències pot tenir arribar a la NASA a l'era de Donald Trump, d'acord?
Bueno, és que és el problema el que jo penso. A mi el Donald Trump no m'agrada. Curt i ras.
Ha quedat clar, això també ha quedat clar. Des del moment en què fas la pregunta ja vol dir que hi ha alguna cosa que t'inquieta d'aquest senyor.
No m'agrada ell.
Ja. Com a tanta altra gent. Doncs, Maria Rosa, moltes gràcies i donem pas al Juanjo des de Sant Vicenç de Castellet.
Gràcies.
Que veurem si també s'afegeix al tema de l'Artemis o va per una altra banda. Gràcies, Maria Rosa, bona nit. Juanjo, bona nit.
Bona nit, noi. Mira,
bona nit.
Et dic una data, vaig a donar-te unes dates.
Sí?
I les dates és el dia 5. Ai. No, si ho dic bé. 5 de l'any 30 sí. De maig es va inaugurar el funicular de Montserrat.
Sí.
Vale. I ara, aquest any, farà 96 anys. I per 5 anys, abans d'arribar al 100, poden fer el funicular nou, per reformar tot. I llavors, el dia... 12 de maig de 1957
sí.
va tancar grans pendents de ferrocarrils de grans pendents de muntanya, que era el cremallera.
Va tancar el...
El cremallera.
El cremallera d'on?
De Montserrat.
Ah, del de Montserrat també, val.
Sí, perdona, val. Que no t'ho havia dit bé.
No, pensava que no fos un altre...
I resulta que el dia de Sant Jaume... del 1958 vaig anar a viure jo, que tenia 6 anys, a l'estació del cremallera. I el dia que em van operar a mi de la vista, que era el 16 de juny del 58,
sí?
Anem a arribar a aquesta estació, i llavors el dia 16 de juny de 2003 es va inaugurar ja el cremallera nou de Montserrat. I jo estic molt d'això amb els ferrocarrils, i perquè el meu pare, o sigui, va ser dels que feien, abans de ser Companyia General de Ferrocarrils Catalans, i ara és Generalitat. I jo, com ja tinc 74 anys, i veig l'evolució que ha fet aquesta línia de la Generalitat, amb els trens cada hora, els trens tot ràpid, i no tant de merder com la Renfe,
sí,
és increïble, una empresa que hagi aixecat tant. Perquè van comprar 5 màquines potasseres noves,
sí,
i foten uns viatges que bum, 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 pa avall, pa bum, pa avall. Però clar, les potasseres han que parar en estacions perquè vagin fent tots els viatgers, el servei públic.
I Juanjo, de tot això no en podem treure alguna pregunta? Va, per compartir-ho amb els oients?
Sí.
Quina pregunta?
Poden estar contents que encara en Catalunya tenim trens bons.
Val, noi. Doncs vinga. Molt bé, doncs Juanjo, queda anotat, a veure si algú vol donar la seva opinió, això, si algú la comparteix.
Ja tinc ganes de veure un nou. Perquè jo he estat dos anys treballant.
També serà una cosa que segur que en parlarem.
Vale.
Quan arribi el moment, segur que serà un tema informatiu, també.
I jo, quan estava a dalt de Montserrat, vigilant, el que tenia sempre a la UAI era el vostre company Antoni Bassas.
Ah, sí, home, clar. Sí.
Vale.
Clar, molt bé.
Vale, gràcies per tot.
Doncs moltes gràcies a tu, Juanjo, moltes gràcies. I que segueixis disfrutant amb aquesta passió teva. Mira, acabem de començar la nit i els dos oients que ens han trucat ens han parlat de les seves dues passions. Bona nit, Juanjo.
Bona nit.
La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
Mig segle fa que pel món vaig caminar que caminar per escabrós viarany vora el gran riu de la vida.
T'explicaré com has d'aguantar a l'empresa, com has de poder suportar el teu cap, com has de suportar el fill adolescent, com has de suportar la teva parella. Però no esperis un món diferent ni un món millor. En canvi, l'esperança vol dir no. És possible aconseguir un bé, no immediat, però l'esperança com a valor humà és indispensable per tota persona. Tota persona que comença alguna activitat, per petita que sigui, té l'esperança que se'n sortirà. I ja dic, no ho té segur, ni de lluny, però aquesta confiança és la que el posa en moviment.
La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
La missió Artemis 2 és a punt d'aixecar el vol, si no hi ha cap imprevist, si no hi ha res que impedeixi a última hora, per posar rumb cap a la Lluna. La primera missió tripulada, recordem-ho, que hi anirà des que el 1972 es va posar fi al programa Apollo. Ho recordeu? Aquell Apollo 11 i tot allò del Neil Armstrong i el primer home que posava el peu a la Lluna, un petit pas per l'home, un gran pas per la humanitat. Però aquest cop, la diferència, i és important, és que els astronautes no baixaran a la superfície de la Lluna. Es limitaran a orbitar-la per la cara oculta i tornar en un viatge de 10 dies que servirà per verificar que la càpsula Orion i el mòdul de servei europeu, l'ESM, fabricat per Airbus, doncs per verificar que tot això funciona correctament amb la tripulació a dins. Àlex Bosch, dels Serveis d'Informatius de Catalunya Ràdio, és ara mateix aquí amb nosaltres. Hem quedat amb ell que baixaria a donar-nos l'última hora quan estéssim a punt de veure aquest enlairament. Enlairament que va tot com estava previst. Àlex, bona nit.
Sí, en principi ja s'ha obert la finestra perquè es pugui enlairar des de Cap Canaveral, als Estats Units. En teoria, la finestra s'obria A les 12 de la nit i 24 minuts ja estem en aquest moment i sembla que en principi la NASA ha resolt els dos últims problemes tècnics menors que havien provocat en algun moment allò fredor per veure si es podia avortar o no la missió. Finalment s'han resolt aquests dos problemes tècnics que hi ha hagut a bord de la nau i ara sembla que tot està a punt, que veiem a través de les imatges i sentiu de fons la senyal de la NASA a través de YouTube, i en qualsevol moment comptarà aquest compte, començarà aquest compte enrere, i veurem si realment...
Compte enrere mític, Àlex?
Sí, és el de sempre, eh? Ja veiem aquestes imatges de l'Artemis 2. Hem de recordar que l'Artemis 2 no és una nau que arribarà a la Lluna, l'orbitarà i tornarà, no posarà el peu a la Lluna. És a dir, els quatre astronautes que viatgen a bord... veurem si són els que aniran més lluny a la història. Mai hi haurà hagut una persona o un home que hagi arribat tan lluny de la Terra, és el fet especial, i que aquesta missió, en principi, el que ha de servir és per posar les bases per d'aquí 2 anys si enviar una nova missió Artemis que posarà el peu a la Lluna. Ara sí que actualitzen el compte enrere. Estem parlant ara de 9 minuts i 30 segons. És l'actualització que han posat, per tant, encara ens haurem d'esperar pràcticament 9 minuts i 20 segons perquè se senti aquest compte enrere i, per tant, saber si tot va en marxa. El que dèiem, és la primera vegada que es fa una missió a la Lluna en 50 anys, l'última va ser les missions Apollo, i aquesta missió, bàsicament, el que farà serà enlairar-se, farà dues voltes a la Terra per agafar propulsió i després anirà cap a la Lluna. Farà una volta per la Lluna. Una de les coses importants d'aquesta missió és que per primera vegada es veurà la cara oculta de la Lluna. Aquest és l'objectiu de la missió. Recordem que l'Apollo 13 sí que va haver-hi... En aquell moment, aquells astronautes van veure fugazment la cara oculta de la Lluna. Va ser un moment. En aquell cas, la missió no era l'objectiu veure la cara oculta de la Lluna, sinó aterrar a la Lluna. No es va aconseguir per aquells problemes que hi va haver, i l'operació de rescat va implicar que passessin fugazment per la cara oculta de la Lluna, però va ser només un moment. Aquesta sí que hi haurà un moment en què, si tot va bé, l'hauran de veure, fotografiar, estudiar-la. És una de les missions, és una de les claus d'aquesta missió. I si tot va bé, és una missió que estem parlant de 10 dies, el dia 6 d'abril és el dia que està previst que la missió arribi al seu zènit, és a dir, que arribi aquesta part del darrere de la Lluna, la part de la Lluna que no es veu des de la Terra. Això és el dia 6, que és el dilluns de Pasqua. Per tant, haurem d'estar molt pendents. Ara hem vist com...
Estem veient, sí, no?
Sí,
Àlex,
com
estem veient com se separa...
Com se separa, els braços que...
Sí. Des de la torre.
En algun moment veurem com els dos propulsors que van a banda i banda del coet, una imatge que hem vist milers de vegades, s'encenen, s'enlairen, i després, en algun moment... quan estiguin en l'aire, aquests dos propulsors se separaran de la nau central i continuarà. Tota l'operació sencera estem parlant aproximadament d'uns 8-10 minuts fins que surti en òrbita. Per tant,
fins que surti en òrbita i comenci a donar aquestes voltes que deies tu a la Terra.
Sí, farà dues voltes a la Terra. El per què fa aquestes dues voltes a la Terra ens ho explicava en Salvador Ribas, que és director del Parc Astronòmic del Montsec. Ens ho explicava fa uns minuts. El Catalunya Nit explicava per què es fan aquestes dues voltes a la Terra.
Mentre estiguin fent aquestes voltes inicials a la Terra, doncs es podria, doncs, si alguna cosa no es veiés clar, abans d'impulsar-los en direcció de la Lluna, es podria abortar missió i es podria fer una reentrada controlada, doncs, cap a la Terra. Això segurament els permetrà en aquests primers instants que tot el mòdul d'habitabilitat, aquest mòdul Orion que s'estrena ara, que és el mòdul on ells viuen, això s'ha de comprovar perquè, evidentment, doncs, si algun no va bé, compromet la salut dels astronautes.
Doncs això és el que ens explicaven, hi ha aquesta, si tot va bé, després sortirà propulsat cap a la Lluna, aprofitarà l'òrbita de la Lluna per agafar propulsió també per tornar a la Terra, i estem parlant d'això el dia 6 d'abril, en principi, és el dia que ha d'estar en el seu punt més allunyat. En aquest moment, doncs, tindrem que per primera vegada la humanitat, o el primer humà que arriba més lluny de la història de la Terra. Fins ara, qui era aquest? Doncs els tres astronautes que van formar part de la missió de l'Apollo 13, Jim Lovell, Jack Swigert i Fred Hayes, que van ser involuntàriament els humans que més lluny van arribar de la Terra per aquells problemes que els van impedir, això sí, posar el peu a la Lluna.
Recordem que avui n'hi van quatre en aquesta nau d'Artemis, n'hi van quatre.
Sí, concretament són Red Weisman,
i un de canadenc.
Sí, no? Victor Glover, que és aquest canadenc, que a més es convertirà en l'afroamericà que per primera vegada va a la Lluna. També hi ha Cristina... I Cristina Koch, sí, que de fet és l'especialista de la missió, i després també ja en Jeremy Hansen. Aquests són els quatre protagonistes d'aquesta missió. De fet, a veure, és una missió que és molt important, com dèiem, com a preparació, eh? No hem de veure la missió com a tal.
Recordem que l'objectiu final, sinó que encara... Tram, aquests dies ho ha recordat, l'objectiu final és crear com una mena de base permanent a la Lluna perquè a la llarga es pogués arribar a Mart. O sigui que imaginem-nos, el pas aquest, encara que no sigui per arribar a la Lluna ara mateix, és important.
Sí, sí. De fet, l'objectiu d'aquesta missió és veure que tot va bé per poder preparar d'aquí 2 anys, que això serà el plat fort d'aquesta missió, que és tornar a la Lluna físicament, és a dir, portar un astronauta a la Lluna. Una de les coses, per exemple, que han de fer aquesta missió és fotografiar la cara oculta de la Lluna, veure la possibilitat de quines possibilitats hi ha d'implantar alguna mena de base a la Lluna. Per tant, és una missió molt important a nivell tècnic amb aquesta nau Orion, que és la càpsula. La càpsula quan tornarà? Doncs, si tot va bé, està previst que l'aterratge es produeixi el 10 d'abril al mar Pacífic, a prop d'Estats Units. Per tant, estem parlant d'una missió, com dèiem, de 10 dies. Serà molt fàcil de seguir, perquè avui és dia 1, és el dia que s'ha engegat la missió, i el dia 10 és el dia que acabarà. A més, la NASA ja ha informat que anirà oferint imatges al llarg d'aquests dies. El que sí que tenim clar és que avui, per exemple, els que estiguin interessats a seguir-ho, la NASA està fent aquesta retransmissió en directe que aproximadament...
L'estem sentint de fons, sí.
Ja fa molta estona que l'estan fent, però el plat fort, que serà l'enlairament i el seguiment inicial, aproximadament durarà 1-2 hores. Ara veiem que falten poc més de 3 minuts perquè hi hagi l'operació de l'airament en el moment que comenci el compte enrere, Domènec, sentirem exactament el soroll, sembla que tot va bé.
Exacte, aquestes veus, Àlex, de fet, aquestes veus, ho comentàvem abans tu i jo, són les, o sigui, no són de cap televisió americana, no són de cap altre mitjà.
És el so de la NASA, de la pàgina web, bàsicament del canal de YouTube de la NASA, que està fent la retransmissió en directe. Estan dient ara exactament que sembla que tot va bé, veiem que ja comença a sortir fumera dels motors de propulsió. Per tant...
Sí, finalment... Sí, finalment s'està complint, diguéssim, perquè és veritat que fins a última hora hi ha hagut aquest problema amb la bateria, aquest últim problema amb una bateria que sembla que s'escalfava massa.
Sí, hi ha hagut aquest problema de la bateria, i després també hi ha hagut un problema d'intercomunicació amb el mòdul de la nau, amb l'Orion, però s'ha resolt ràpid. Hem vist també, durant uns moments, uns tècnics uniformats, degudament numerats, que estaven treballant per resoldre aquestes petites incidències, no? I vèiem exactament que han pogut resoldre-ho, ja ha estat tot a punt,
Tot això, Àlex, mentre els astronautes, que també ho hem vist, ja estaven ells,
sí,
això sí, asseguts.
Sí, els astronautes porten molta estona asseguts dintre.
Exacte.
Em sembla que a primera hora de la tarda ja han entrat a la nau, ja porten molta estona. De fet, els mateixos comentaristes de la NASA, mentre ho vèiem abans de pujar cap aquí, de baixar cap aquí i parlar-vos a vosaltres, explicaven que estaven cansats de veure els peus d'un dels astronautes que estava en primer pla, no? Cada vegada que enfocaven el mòdul es veien dos astronautes molt bé i els peus de l'altre. I s'han fet famosos,
Els peus les càmeres fixes, sí. Aquestes.
Sí. Sí, podem concretar, no?, amb Víctor Glover, que és el conductor, el Reis Weissman, que és el comandant en cap d'aquesta missió, i després hi ha aquests dos altres, que són, diríem, més els científics, la Cristina Koch i en Jeremy Hansen, que serien els especialistes de la missió. Ells estan en el mòdul superior, l'Orion té una part superior, que és on estan ara, i després té un segon mòdul a sota, que és on hi ha els serveis perquè puguin alimentar-se i sobreviure, no? Aquesta és una mica l'estructura d'aquesta aeronau, que està ara mateix a la punta de tot d'aquest coet. Tot el que si algú ho està veient a través de les imatges, és un coet d'un color blanc i taronja. A la part blanca és on estan els astronautes i tot el que és la part de sota, que és taronja, més els dos propulsors, és la part que s'anirà desacoplant.
Que s'anirà desacoplant a mesura, sí, que es consumeixi tot el carburant.
Ara ja veiem per imatges que hi ha molta fumera, i ja comença a haver-hi propulsió a la part de sota, tot a punt.
Correcte. 8, 7, sí, ara sí. RS-25 engines lit. 4, 3, 2, 1, booster ignition, and lift off. The crew of Artemis II, now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. Acaben de dir que els astronautes de la missió Artemis ja han sortit en el seu camí cap a la Lluna. Houston, now controlling the flight. És una nova gran expedició per la humanitat.
Comença aquest gran viatge per la humanitat, han dit. A més, tinc molta sort perquè és un dia perfectament clar, cap canaveral, i es veu perfectament la imatge.
Sí, ho deien també, que és una altra de les expectatives, i hi havia un 90% de bon clima, deien ells, propici per fer un bon llançament. De moment sembla que, escolta, tot perfecte, no? Recordem altres imatges molt més malaurades d'altres èpoques, no? En aquests moments, tu ho deies abans quan parlàvem, que aquests primers minuts, els 8 minuts, em deies, són crítics, no?
Sí, és el fins que no surti de l'atmosfera, és els moments crítics, no? Ara sentim a la NASA que ja aplaudeixen. Per tant, suposo que ells mateixos deuen veure que la cosa està funcionant perfectament. He de pensar que en aquests moments la nau va a més de 1.500 km per hora.
Ara ho pensava, la velocitat a la que deu anar. Sí, per això vèiem els astronautes també, doncs, ben parapetats, anaven lligats a les seves butaques amb uns monos taronges.
Ara mateix està pràcticament a 20 km d'alçada. I, en principi, si tot va bé, al cap de 8 minuts és quan sortirà de l'òrbita. Ara veiem també per les imatges que s'han separat ja els dos propulsors, que és un altre dels moments delicats de la missió.
Els propulsors laterals,
els propulsors
que deies.
Laterals, sí, aquests dos propulsors laterals, que eren de color blanc, si algú estava veient les imatges.
Els estem veient com cauen.
Sí. I en principi sembla que tot ha anat tal com estava previst. Ara ja fins i tot veiem imatges a través de la NASA des del propi aparell.
Què trigarà, Àlex? Ara no recordo si ho has dit. Ho saps més o menys, què pot trigar a donar les dues voltes a la Terra?
Sí, aproximadament. Mira, sortida és 1 d'abril, aproximadament el demà farà la primera volta a la Terra en òrbita, i si tot va bé, doncs estem parlant d'aquests 2-3 dies abans d'aquest viatge que ha d'iniciar, que són 4 dies fins que no arribi a la Lluna.
A l'òrbita.
Sí, estem parlant d'això, del dia 6 d'abril, que és el dilluns de Pasqua, és el dia que està previst que arribi a la part més allunyada de la Terra, és a dir, a la cara oculta de la Lluna. Veiem com a través de les imatges continua tot aquest procés. Sembla que no hi ha cap problema, per tant, podríem parlar de que la missió sembla estar tinguent un...
Sí, sí, tot el que estem sentint, a més, a través del canal de la NASA, doncs bé, no hem sentit cap crit, no hem sentit... Tot sembla positiu, estan verificant dades, estan verificant tots els paràmetres, i sí, sí, no sembla que hi hagi cap problema. Evidentment, al llarg d'aquests dies, doncs també ho anirem seguint a través dels serveis informatius de Catalunya Ràdio, perquè, doncs bé, serà important. Penseu que és, com deia l'Àlex, és el retorn de l'ésser humà a la Lluna després de més de 50 anys, tot i que no és a posar els peus a la Lluna, repetim-ho, però sí que és el debut d'un programa que ha de finalitzar per tornar a posar els peus a la Lluna, i després, a partir d'aquí, com dèiem, doncs, fins i tot potser intentar arribar a Mart.
Sí, sí, l'objectiu és aquest, és treure fins i tot la possibilitat d'estudiar el planeta per extreure'n recursos naturals. És una del per què hi ha objectiu d'anar a la Lluna, entre altres coses, no només per motius científics, sinó també per motius estratègics. Recordem que ara mateix els dos països que tenen més interès a reprendre les exploracions a la Lluna són els Estats Units i la Xina, que són les dues superpotències mundials, i no fan pas per casualitat. Per tant, tot aquest procés, de fet, Donald Trump aquests dies ha insistit molt, suposo que també, entre cometes, per desviar una mica l'atenció de tot el que està passant, doncs treure pit amb aquesta missió, no? Aquesta missió dels Estats Units a la Lluna.
Sí, 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 ho ha fet Trump, doncs, evidentment, aprofitarà per penjar-se la medalla, i aquí és on entra la pregunta que ens feia aquesta oient, la Maria Rosa, que ha sigut la que ha obert avui el programa, que deia que estava una mica preocupada, que ella sempre li ha interessat molt tot aquest tema de l'exploració espacial, però que estava una mica preocupada pel fet de que sigui ara, en aquest moment, que es torni a anar cap a la Lluna quan mana Donald Trump, no? En qui ella, doncs, ha quedat clar que no hi confiava gaire, no? És veritat que aquests dies també ho sentíem, no? Si no hi ha hagut una mica de cursa entre... Fa anys es parlava de que la NASA, doncs, havia perdut una mica els nivells d'inversió, però al veure que la Xina també, doncs, ho estava potenciant cada vegada més, doncs bé, sembla que també les coses s'han anat accelerant, i bé, és veritat que tots dos països apunten cap allà, i bueno, una mica de cursa també hi ha.
Ara ja fa 6 minuts que s'ha produït l'enlairament de l'Artemis 2, i si tot està o va sobre el previst, està la tripulació de l'Artemis a 2 minuts aproximadament de sortir en òrbita. Hem vist ja imatges des de la nau mateixa, i per tant sembla que tot va d'acord amb el que estava previst.
Doncs, Àlex, no sé si vols per nosaltres ho
ara ja...
aquí, o si vols esperar una mica, vols que esperem...
No, jo crec que ara ja hem fet l'enlairament, ara ja serà qüestió de, durant aquests dies, anar-ho seguint i explicar-vos, sobretot, quines imatges...
L'entrada d'òrbita sembla que està garantida.
Que hagi sortit no garanteix que la missió sigui un èxit. És un èxit l'enlairament, eh? Ara haurem d'esperar que hi hagi aquestes dues voltes a la Terra abans d'agafar la propulsió per arribar a la Lluna, i encara es podria avortar en el moment que faci aquest sobrevol per assajar realment si es pot fer aquest viatge cap a la Lluna. Si tot va bé, en principi, el dilluns de Pasqua sabrem si aquesta tripulació s'ha convertit en la que ha arribat més lluny de la humanitat a la Terra.
Doncs, Àlex Bosch, dels Serveis Informatius de Catalunya Ràdio, moltes gràcies, i escolta'm, ens en recordarem d'aquest moment que hem compartit, i veurem si s'acaba convertint realment en un moment històric o no, o si
esperem,
o sigui, al final
sí.
Potser no acaba sent per tant, però evidentment esperem que sí. Gràcies, Àlex,
gràcies,
i bona nit.
Gràcies, bona nit.
Joan Pera és capaç de qualsevol cosa.
Però vostè qui és?
Jo soy tu padre.
El sogre que jo he contractat s'assembla al George Clooney.
Bueno, tinc dies de tot.
Per aconseguir un paper protagonista...
Oi! Oi, que fots animal.
Embolica que fa fort amb...
La mare que el va matricular!
Un sogre de lloguer. Divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio. Postdates.
Com és de gran un home comparat amb una muntanya? De l'home dels gats,
de Josep Vallverdú. 2 d'abril, Dia Mundial de la Literatura Infantil i Juvenil.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
...20-7474 amb el 93 al davant, si truqueu de fora de Barcelona. I recordeu també que tenim el WhatsApp del programa, que és el 667-220-148, i que està actiu a les 24 hores del dia, tant per si ens voleu deixar missatges de veu com si ens voleu enviar missatges de text. I justament ara m'hi estic fixant i veig que al WhatsApp tenim alguns missatges de veu, com el de la Carme, que ens deia, a veure si ho podem sentir.
Aquesta nit passada vaig sentir un senyor que preguntava quin era el color del gos com fuig. El color del gos com fuig no és cap color. És algú que està descolorit, que ha perdut el color, que no té cap color. Així, com m'ho deia la meva mare. Me deia, això és el color del gos com fuig. O com jo li deia, quin color serà això del gos com fuig? És algú que es deia abans. I després també el que pregunta per què els egipcis embalsamaven els morts, doncs era perquè volien passar l'eternitat. Ells consideraven que embalsamats els embalsamaven, els hi treien tots els intestins, cervell, estómac, tot ho posaven en unes gerres i l'embalsamaven junt totes les seves restes. Perquè així es deia que a l'altra vida ho podrien recuperar. Així ens ho va explicar actualment fa 2 setmanes que hem tornat d'un viatge a Egipte i així ens ho va explicar el guia.
Doncs és la Carme que ens ha explicat de quin color és el color del gos com fuig. De fet, a mi m'havien explicat que una mica la idea era aquesta, eh? Un gos que fuig, un gos, doncs, se suposa que corre força, i un gos que fuig, doncs, corre tant que no tens temps de veure de quin color és, no? I, per tant, acaba sent allò una mica de color de gos com fuig, doncs, que no l'has acabat de veure bé o que tenia un color molt diluït, molt, molt difós, que no es concretava, no? I també ens ha explicat per quina raó els antics egipcis embalsamaven els cossos. També ens ha deixat una nota de veu la Montse, en aquest cas des de Barcelona.
Una resposta. Una senyora tenia un vestit de bateig que no sabia què fer-ne. Jo he pensat que a Barcelona hi ha la Fundació Assis, que és una fundació benèfica que ajuda així els col·legis i així, que recullen coses que, per exemple, algú té, com ara el cas d'aquesta senyora, o algú que potser pues, ha de buidar un pis de la mama o qui sigui, hi ha coses boniques que sap greu llançar-les o donar-les i malvendre-les o el que sigui, i hi ha molta gent, doncs, les porta al carrer Astúries de Barcelona, al número 44. Allà hi ha una botiga que recullen coses i tots els guanys són per aquesta fundació Assis, que van vindre ells un dia, van vindre aquí a Catalunya Ràdio a fer, a fer una explicació de lo que era la fundació i l'obra social que feien, anem a dir. Doncs jo he pensat en aquesta opció per aquesta senyora i si hi ha algun o altre que hagi de buidar, per exemple, un pis o coses així dels pares o així que a vegades ningú pot tindre a casa, doncs una opció és aquesta, portar-ho aquí o trucar pel telèfon. Això, aquesta botiga que està aquí, es diu L'Encant de Gràcia i està al carrer Astúries, número 44.
Doncs moltes gràcies a la Montse des de Barcelona que ens responia a aquesta oient que ens va demanar on podia portar un vestit de bateig i recordem que de passada ens ha indicat aquesta botiga que es diu L'Encant i que és a Gràcia. I també un missatge escrit que ens ha enviat en aquest cas no sabem si és en Ventura o l'Aventura, perquè podrien ser les dues coses, però sí que sabem que ens diu un senyor em va mencionar d'un taller o un senyor, que no ho recordo, diu que reparava cadires de rodes elèctriques. Va dir que era a Cabrils o a Vilassar o a Premià de Dalt. He perdut el paperet on vaig anotar l'adreça i demana si algun ignorant sap on és aquest taller o aquesta persona que les repara. D'acord? O sigui que és la crida, el missatge d'ajuda que ens fa l'aventura, o l'aventura, insisteixo, perquè no ho tenim clar, per saber qui és aquesta persona o aquest taller que reparava cadires de roda elèctriques.
Thank you.
Això que ha sonat és la sardana de les monges i podríem dir que és una resposta a la nit dels ignorants, perquè l'hem posada perquè ens la va demanar la Maria des de Vilatenim. I ara volem unes respostes també a una crida que us faig ara mateix, perquè estem buscant persones que es casin o que s'hagin casat per Sant Jordi. Mira, aquest any volem fer alguna cosa una mica diferent el 23 d'abril. Vosaltres, parents o amics vostres que ens vulguin explicar per què van decidir casar-se el 23 d'abril, o ja seria, escolteu, ja seria la repera trobar algú que tingui pensat casar-se justament aquest Sant Jordi, aquest 23 d'abril. No sé, voldrem que ens expliqueu si va ser fàcil trobar lloc, com fer la cerimònia aquell dia, si coincidint doncs amb que era Sant Jordi, si vau fer alguna cosa especial, com va ser l'àpat de celebració. Si fos Mariu Serra segurament diria doncs que va ser un àpat ple de lletres o que van endrapar llibres, per exemple. Estem preparant continguts especials per aquesta setmana de Sant Jordi i busquem doncs això, parelles que es van donar el sí, el famós sí, el dia 23 d'abril, i que ens ho expliquin aquí a la nit dels ignorants. Si és el vostre cas, ens esteu escoltant ara, o si ho voleu comentar a gent que sabeu que es troben en aquesta situació, doncs podeu trucar a l'Aina, que en prendrà nota, o bé ens envieu un correu al programa, que segurament ja sabeu l'adreça, que és ignorants@catradio.cat. Repeteixo, ignorants@catradio.cat, o ara mateix el 93-201-7474, i l'Aina prendrà nota. Penseu que ja tenim gent que ens han escrit, ja un parell d'oients ho han fet, com el Josep, que ens explicava que es va casar efectivament un 23 d'abril de 1972 i que, escolta, encara ara doncs segueixen sent molt, molt feliços, tenen un fill, tenen un net, i de fet acabava el missatge que ens va enviar, l'acabava dient: visca l'amor. Un amor doncs que veiem que ha durat força, perquè aquell 23 d'abril va ser el de l'any 1972. L'altra que també ens ha escrit és la Maria Rosa, la que ens ha contactat, que explica que els seus pares es van casar el 23 d'abril de 1964. Aquest any farien 62 anys de casats, però el seu pare malauradament es va morir el 2022. Però això no treu doncs que la data és bonica. Es van casar un 23 d'abril, el Sant Jordi de l'any 1964. Repeteixo, si us trobeu en aquesta situació, o si sabeu d'algú que es va casar o que té previst casar-se per Sant Jordi, doncs, sisplau, feu-nos-ho saber i a veure si us aveniu a que puguem parlar amb vosaltres, a veure si us aveniu a explicar-ho en directe a la nit dels ignorants. Amb això arribem a la fi d'aquesta primera hora. Us tornem a recordar els telèfons, que són el 93-201-7474, i si ens voleu contactar per WhatsApp, missatge d'àudio o missatge de text, el 667-220-148. Ara doncs tindrem un butlletí informatiu que segurament doncs ens recordaran en quin punt està aquest enlairament, aquesta entrada d'òrbita de la nau Artemis 2. L'Àlex Bosch ho està seguint, i després doncs ens torneu a trobar aquí i seguim la segona hora de la nit dels ignorants.